Superesports a RAC1.
I el Francesc Gómez ja ha arribat a l'estudi de RAC1. Hola, Francesc, bona nit.
Hola, Xavi, bona nit.
Per pentinar aquesta penúltima jornada dels 6 nacions de rugbi, però ai, els 6 nacions de rugbi, que evidentment com tantes altres coses a la vida també s'ha vist afectat pel coronavirus, i ara mateix no sabem què passarà, Francesc, si s'acabarà, no s'acabarà, quan ho farà.
Doncs no se sap, perquè un dels partits d'aquesta jornada, que era l'Irlanda-Itàlia, ja s'havia ajornat. Ells diuen, insisteixen amb la paraula ajornat, no parlen de cancel·lar, per tant el partit està ajornat, això ja fa 10 dies que el van ajornar, i el que no s'entenia és que el partit de la setmana que ve, que era l'Itàlia-Anglaterra, encara no l'haguessin decidit ajornar-lo, no? Se recomanava que el perill era que aficionats italians anessin a Irlanda i el partit que jugués a Itàlia no cancel·laven, però vaja, tot això va canviar el dimecres, quan el govern italià va decidir que els grans esdeveniments esportius ajudarien a porta tancada, o es cancel·larien en funció del que, o s'ajornarien en funció del que cadascú decidís, i els sis nacions, el govern dels sis nacions, per dir-ho així, ha decidit que a porta tancada no volen jugar, perquè la Federació Italiana, aquests 73.000 entrades ja estan venudes, i per tant és un perjudici greu per l'economia de la Federació Italiana. I aquest Itàlia-Anglaterra, que és decisiu pel desenllaç dels sis nacions, doncs queda ajornat. De la mateixa manera que queda ajornat el que ja havíem dit, el d'aquesta setmana, a l'Irlanda-Itàlia. La gran pregunta...
Quan es jugaran?
L'únic cap de setmana lliure de rugbi és el 27 de juny. Però afecta a la preparació que ha de fer Anglaterra pels seus test matchs de juliol, que han d'anar al Japó, als Estats Units i a l'Argentina. Hi ha un precedent de partits que s'han ajornat als sis nacions, que és el 2001. A Irlanda va haver d'ajornar tres partits per una intoxicació de menjar de tots els seus jugadors, que no van poder disputar tres partits. I en aquell, el 2001... es va jugar els partits al setembre i l'octubre. És a dir, va quedar els sis nacions en suspès durant sis mesos. I ara l'opció que té més pes és fer això. És a dir, que la setmana que ve es jugaran dos partits, mirarem la classificació i haurem d'esperar sis mesos per saber qui guanya.
Clar, perquè a més, amb els resultats, ara els repassem, queda clar que la setmana que ve no podríem tenir campió... passi el que passi amb la victòria avui d'Anglaterra, no?
Exacte.
Anglaterra es manté amb opcions sí o sí.
Sí, ahir
d'Anglaterra, sí, exacte.
Anglaterra va guanyar a Gales i empatava amb França a 13 punts al capdamunt de la classificació. França ahir era líder perquè amb l'average era superior a Anglaterra, però avui, amb la derrota de França a Escòcia, Anglaterra té un average més favorable que els francesos i, per tant, ara és Anglaterra la que és líder. Què passa? Que la setmana que ve es juga el França-Irlanda. Que a Irlanda encara li queden dos partits per jugar. Irlanda té 9 punts. Si guanyés els dos partits, podria ser campiona, també. Si França guanyés, també podria ser campiona, però...
necessitaria ensopegar d'Anglaterra.
Obligatòriament necessites saber què passa amb aquest Itàlia-Anglaterra. Per tant, segurament haurem d'esperar per saber què passa.
Mira que el Cugat Comas estava tan feliç d'anar dissabte que ve en aquest partit decisiu que havia de ser els sis nacions entre França i Irlanda, doncs hi anirà, però no sabrà encara si França, en cas de guanyar, es proclama o no campió d'aquest sis nacions. Sap des d'avui, això sí, que el Gran Slam no l'aconseguirà, la selecció francesa, perquè avui ha perdut Escòcia, Francesc?
Sí, ho comentàvem fa dues setmanes. Ai, que França que ve tres partits consecutius, i vam dir, bueno, ara a veure els francesos, Escòcia, què faran? El partit que en teoria era més, molt, entre cometes, més senzill, venen de guanyar Gales, doncs avui França ha llapat Escòcia, i a més, de manera merescuda, Escòcia ha sigut molt millor que França, ja des de l'inici ha marcat el ritme al partit, tot i s'ha posat 6-0, un dos cops de càstig. A França l'ha començat a sortir tot malament, se l'ha lesionat, Romain Entamac, el número 10, per una commoció. A més, està en dubte que pugui jugar, s'ha de veure com evoluciona durant aquesta setmana, està en dubte fins i tot que pugui jugar la setmana que ve, el jugador, recordem, l'MVP del torneig, pràcticament, tant ell com Antoine Dupont, i se l'han girat tot, i tot i que ha fet un assaig que s'ha posat per davant, al minut 34 hi ha hagut la jugada clau del partit, que és Mohamed Hawass, el pilar francès, que s'ha pensat que estava en un ring de boxa, s'han enganxat uns quants jugadors i ell ha reaccionat com no es pot reaccionar, més tenint en compte que tot es revisa per la tele i l'ha clavat un cop de puny a Jamie Ritchie.
Vermella i al carrer.
Vermella directa, merescudíssima. Al carrer i 50 minuts, bueno, 45 minuts sense un jugador. Ha sigut massa per França, que ja a la mitja part anava guanyant 6-7 i a la mitja part amb 5 minuts ja ha marxat perdent 14-7 i a la segona meitat Escòcia ha sigut molt superior contra una França que ja ens era d'esperar una mica perquè anava guanyant però tampoc dominava clarament els partits. I vaja, i el que havia de ser la gran marxa triomfal de França en aquestes nacions, doncs la veritat és que ara el que té la palla pel mànec és Anglaterra, quan sigui que jugui aquest Itàlia-Anglaterra, perquè simplement ha de guanyar Anglaterra en bonus per superar França.
Doncs tot de cara pels anglesos s'acaba jugant aquest partit per rematar els sis nacions. Qui ha estat l'MVP d'aquesta victòria escocesa?
Doncs Hamish Watson, el tercera línia escocès, el número 7, ha fet un partidàs, ho ha fet tot, a Murrayfield, ha fet tot el que s'espera d'un tercera línia, ha placat, ha recobrat pilotes, ha estat present a totes les parts del joc, 80 minuts sense parar, i crec que aquest jugador, aquest Hamish Watson, es mereix l'MVP.
Ens deixa alguna dada interessant?
Sí, avui el taloner de França, ai, de França, d'Escòcia, perdó, Fraser Brown, ha jugat el seu partit número 50 amb la samarreta del Card i, per tant, doncs, aquest mig centenar de partits es mereixen que el mencionem.
I ahir, com dèiem, aquesta victòria importantíssima d'Anglaterra, 33-30 contra Gales a Twickenham.
Sí, un partit molt maco, molt interessant entre anglesos i galesos. Anglaterra, jo crec que va saber jugar millor el partit, és a dir, va saber en quin moment tocava arriscar i en quin moment no, sobretot en quines parts del camp, i a Gales li va tornar a passar una mica el que li va passar a França, és a dir, que Gales jugant bé i proposant molt de joc des de pràcticament des de les seves 40, va pagar els errors i no va saber definir. Anglaterra ja va dominar bona part del partit, sobretot amb una gran defensa. 33-16 anaven al... Bé, es van posar fins a 33-16, que el partit ja estava bastant decidit. Els últims 15 minuts, Gales, intentant remuntar, atacant constantment, els anglesos es van defensar molt bé, i al minut 75 van veure la primera targeta vermella de la jornada. Aquesta jornada hem vist dues targetes vermelles, que és molt poc habitual, per Manu Tuilagi,
clara?
Bastant clara, sí, per mi claríssima. Per mi claríssima, estira amb l'espatlla, li dona... És involuntari, eh? Ella estira a placar, però quan el jugador galès just està caient i li impacta la cara directa. Per mi claríssima, tot i que dijous avui ha dit que és una barbaritat aquesta targeta vermella, és una vergonya. A veure, el que està intentant és que li treguin perquè pugui jugar el següent partit, però vaja, bastant clara i bastant unànima la gent respecte a aquesta vermella.
Qui és l'MVP? Qui va ser l'MVP d'aquesta victòria anglesa?
Doncs Maro Itoje, el segona línia, que en algun altre partit ja li havien donat, és un jugadoràs, el dels millors segones línies del món, i també ho va fer tot, i juntament amb la parella de mitjos que hem comentat de França, jo crec que Maro Itoje és un dels candidats a ser MVP d'aquestes sis nacions.
I quina dada?
Home, doncs a Anglaterra, clar, com que hem parlat tant de França, que si el gran slam, etc, a Anglaterra va aconseguir la triple corona, perquè va guanyar a Irlanda, ha guanyat a Gales i ha guanyat a Escòcia. I aquesta és la tercera triple corona que guanya Anglaterra en les 21 edicions que portem de sis nacions.
Doncs mira, una cosa a celebrar, que segur que ho van fer, que per segur. Celebrar sempre hi ha un bon moment per fer-ho. Va, anem a repartir garrotades i també pastanagues aquí al Superesports.
L'àudio de la setmana.
Bon dia, la Maria, va conèixer el Joan a la porta de la discoteca amb la ullera i vacilant. I va dir la Maria,
què fa, que
estic amb tu? Jo busco amb una guia perquè toqui aviat.
Francesc, a veure, què ens vols dir amb aquesta banda sonora? Que aplaudeixo, tot s'ha de dir, des d'aquí.
A veure, ahir és una manera d'intentar explicar per la ràdio el que va passar al minut 5 del partit entre Anglaterra i Gales, quan, després d'un molt, allò que els jugadors es queden una mica enganxats, Joe Marler, el pilar anglès, li va pessigar, com diu la cançó, els ous, al capità galès, a Lewin Jones, en dues ocasions, i va ser un moment bastant còmic, entre còmic, ridícul i graciós. I jo m'he imaginat que a Lewin Jones li estava cantant toca'm el Joe Marler, i llavors ell va decidir...
I va dir, doncs si et m'ho demanes...
Som-hi.
Va recordar aquella imatge del món del futbol, de exacte. Michel i Valderrama, sí. No? En un Madrid-Valladolid, quan Michel li va tocar també els de Llonsis a Valderrama.
Sí, perquè més Joe
una
Marler...
Una mica més contundent, Marler, que Michel, segurament.
Sí, segurament, també perquè és que entre ells són amics, perquè són companys de... No sé si són amics, però han sigut companys als British Irish Lions, i era més en plan broma que una altra cosa. Joe Marler, que és un dels personatges més extravagants, sens dubte, del món del rugby, ha protagonitzat diversos episodis. No exactament així, és el primer cop que li toca els ous a algú. Però ha protagonitzat altres coses, és un personatge bastant extravagant i bastant graciós, i a més és molt bon jugador, i mira, per mi és un moment bastant còmic.
L'equip de la setmana.
Què s'emporta el premi, Francesc?
Home, doncs li donem a Escòcia, que al principi del campionat jo personalment li donava bastantes poques opcions, i avui ha derrotat a la fins a llavors imbatuda França en un molt bon partit. Escòcia ha jugat molt bé avui. Hem vist la millor versió en atac d'Escòcia i també en defensa, que és l'aspecte que més ha millorat, sobretot el conjunt de Greg Townsend. És l'equip que menys punts ha rebut, només 49, en aquests 4 partits que portem. I tot i que aquests 10 punts que ara suma no li donaran segurament per endur-se els 6 nacions, com a mínim han remuntat aquell inici de campionat bastant dolent. Sobretot, l'equip de la setmana posem-hi aquí el bo de l'Stuart Hawk, que també ha remuntat el seu equip.
Porta dues setmanes brillants.
Exacte,
eh?
De la mateixa manera que ell va encaixar les garrotades, ara també surt i diu, nosaltres avui volíem fer que Escòcia se sentís orgullosa de nosaltres.
Avui la garrotada va per un altre.
El ninot de fusta.
Qui s'emporta aquest gran premi del Superesports?
Jo pensava que hauria pogut posar la cançó de Rocky per donar-li el ninot de fusta, que indubtablement ha de ser per Mohamed Awas, aquest pilar que hem comentat de França, que avui, doncs, incomprensiblement, perquè aquestes alçades, aquestes coses ja no es fan, sobretot en aquests nivells de rugby, clavar-li un cop de puny a un jugador rival és incomprensible.
Quants partits hi poden caure per una acció com aquesta?
Ostres, 4 segur.
Mira, és Rocky.
Mohamed Awas, t'imagines sortint pel túnel amb la caputxa. Home, 4 partits mínim li cauran, espero. I tenint en compte que és un partit dels 6 nacions i que se'l mira tanta gent, potser n'hi cauen més i tot.
Com a exemple del que no s'ha de fer, Mohamed Awas, el ninot de fusta, va per ell. Va, anem a omplir pàgines.
El diccionari.
Què hem de dir si ens volem fer els entesos del rugbi?
Doncs mira, si esteu mirant un partit i hi ha un cop de càstig a prop de la marca rival i l'equip que està atacant decideix xutar a tuix, vosaltres heu de dir, la millor opció aquí és que facin un mol. Val? És a dir, a la tuix tiren la pilota, la llencen, l'agafen, i un mol diguem que és com una melee mòbil, que no parteix de zero, val? Uh-huh. Llavors, és l'acció que més es fa o que més s'acostuma a fer per intentar entrar fins a la marca, perquè a 5 metres de la marca rival és difícil a trobar un mol. És a dir, es posen els 8 davanters empenyent contra els altres 8, i el que s'acostuma a fer sempre, quan hi ha un cop de càstig a prop del camp rival, hem de dir, ara faran tuix i mol i cap a dins.
Doncs a 5 metres de marca la millor opció és fer un mol des de la tuix, i vaja, quedeu com uns reiatons.
Ja, això ja ho hem d'anar aprenent, els noms, la tuix, el mol, la meleta, tot això ho hem d'anar incorporant ja.
Sí, la M, mol. I què no hem de dir? Què està prohibit dir si vols fer veure que t'agrada el rugby?
Doncs avui, en relació amb el dia en què estem, doncs hi ha una frase que fa bastanta ràbia, no? Dir, hòstia, totes les noies que juguen a rugby són molt grosses, no? Són molt marimachos, no? Són molt...
Fora.
Estan totes fortes. Res, home, res. Hi ha noies de tot tipus. De la mateixa manera que els nois n'hi han de gordos, n'hi han de ràpids i n'hi han d'alts, amb les noies exactament el mateix.
Doncs fora, eliminada aquesta frase, no la digueu mai. Hem tingut 6 nacions femení, vaja, d'aquella manera, perquè només s'ha jugat un partit.
Sí, només ha jugat l'Anglaterra 66, Gales 7, i amb aquesta victòria a Anglaterra, que es posa líder amb 19 punts, 8 més que França, que té un partit menys, el que no ha jugat aquesta jornada, i amb els 6 nacions femení passarà 3 quarts del mateix que amb el masculí, que vés a saber quan veurem al final.
El masculí, recordem, la setmana que ve, dissabte, a 3:15, aquest Gales a Escòcia, i a les 9 de la nit, a l'estat de França, el França-Irlanda, amb Cugat com es present, veurem en quin estat, a les graderies de... Això ara! Que som diumenge 8 de març, dic, perquè molt pendents, evidentment, de com evoluciona tot el tema del coronavirus, per si hi ha d'altres afectacions en el món també dels 6 nacions. Perquè vés a saber què pot passar en una setmana.
Sí.
Gràcies, Francesc, bona nit.
A tu, Xavi.